Bon dia i bon dissabte d'aquest 18 de novembre. Nosaltres tornem a ser aquí al Penedès cap de setmana i, com sempre, és un plaer despertar-nos amb tots vosaltres i amb totes les persones que han de passar avui per aquí, pels estudis de Ràdio Vilafranca. Comencem un matí de dissabte molt complet i ho fem primer de tot amb el Marc Paredes i l'Enric Vidal amb la seva secció de singulars que ens porten cada dia una persona singular per ser entrevistada en profunditat. Seguirem recuperant una entrevista de la Sílvia Delgado pel Penedès en xarxa, el magazín de dilluns a divendres de Ràdio Vilafranca, sobre l'aniversari de la Garalda, que va començar els seus actes ahir divendres i avui dissabte continuen amb aquest aniversari. Tot seguit, l'Abel Cruces a la carta ens portarà recomanacions de pel·lícules, sèries, música i a vegades també alguna activitat que cola per aquí. Seguirem amb els actes del 25N, també una entrevista recuperada de la Sílvia Delgado pel Penedès en xarxa, i ho acabarem tot amb la nostra tertúlia preferida, que és el Cafè amb Sal. I més de dissabte, com ja ho sabeu, amb els dos nois més matiners del Penedès cap de setmana, que són el Marc Paredes i l'Enric Vidal, a la seva secció de singulars. Bon dia, nois, com esteu?
Bon dia.
Una setmana més.
Una setmana més, i tocarem doncs totes les temàtiques que ja hem repassat la temporada passada. Doncs ara tornem, no?, amb cada setmana amb un singular diferent perquè ens expliqui les seves històries, anècdotes, curiositats, perquè n'hi ha moltes.
Ara potser sí que ja hi ha tots els àmbits tocats.
Sí, per això mateix. Sí. Jo crec que ara hem tocat totes les tecles de tots llocs. Vull dir que
ho diem, però de cop surt una temàtica nova que dius, ostres...
Avui parlarem de castells, que després doncs del nou de nou amb forn recarregat encara no n'havíem parlat, encara no havíem trobat doncs el forat a l'agenda, entre el programa 50 estava una mica enfeinats, però avui parlarem de castells i parlarem amb un cap de colla històric dels castellers de Vilafranca. És un d'aquells castellers que jo crec que dintre la colla és una d'aquelles persones que has de conèixer, és una d'aquelles persones emblema que, doncs, a més té un nom una mica peculiar. Que
un ja donem un sobrenom una mica peculiar i donem una altra pista. No és a Mèxic, perquè és avui aquí amb nosaltres als estudis de Ràdio Vilafranca, eh? Per tant, avui és aquí, però no se n'ha perdut de viatges, eh? Perquè n'ha anat a moltíssims, també. En qualsevol cas, si vols donem un parell de pistes, Enric, la primera és els castells, eh? Ja ho podem dir així, i la segona què més podem dir?
És aquesta doncs que hem deixat anar però per sobre, que ha sigut cap de colla, doncs un d'aquest grupet de gent que ha sigut cap de colla dels castellers de Vilafranca, doncs el singular d'aquesta setmana ha sigut cap de colla doncs de la colla vilafranquina.
Per tant, que soni la música i li donem pas.
Doncs el singular d'aquesta setmana és el Francesc Moreno, o també, com li diuen, Melilla. Què tal? Com estem?
Molt bé. Bona tarda. Perfecte.
Escolta, Francesc, t'hem de preguntar, amb el Manel Huguet, amb el Gatsby, ja li vam preguntar sobre aquest sobrenom. D'on et ve aquest sobrenom de Melilla, que és com tothom et coneix?
Perquè jo sóc de Melilla. Vaig venir l'any 57 aquí, perquè jo tenia un tiet aquí, i sota, hi havia el quartel militar, que era sergent, i la meva mare doncs era la germana gran i volia estar al costat d'ell. Ben cert que allà també vam deixar família, no? La veritat és que la meva mare eren 7 o 8 germans i eren 3 nois i 4 noies, sembla, sí. I eren moments difícils. I llavors es va posar a l'exèrcit perquè els hi donés de menjar i nosaltres no vam passar gana, no?, a casa, però massa germans, i es van quedar sense pare amb els joves, i llavors doncs, la meva mare va tindre de separar una mica la cosa. I llavors aquí teníem tres... La meva mare tenia 3 germans, 2 noies, una noia i dos nois, i vam venir cap aquí a l'any 57, i, bueno, anar a l'escola de bon temps, i amic de Melilla, i Melilla em vaig quedar. Que no em sap greu que em diguin Melilla.
El Melilla va arribar a Vilafranca de molt petit, no?, podríem dir. Quants
sí,
anys tenies?
Amb 7 anys.
Amb 7 anys, i a partir d'aquí doncs et vas involucrar, introduir, no?, a la cultura vilafranquina d'una manera directa.
Sí, perquè jo tenia... La meva mare tenia una germana que va venir abans que, van venir abans que nosaltres i van anar a parar a Valls.
Ah, ostres!
Sí, llavors els meus cosins pujaven amb la colla vella, però quan nosaltres vam arribar aquí, ells també van venir aquí a Vilafranca i es van introduir amb la colla Castell Vilafranca i jo també. Em van agafar i em van portar i ja, llavors, doncs, casteller. Clar. Amb la colla Vilafranca.
Perquè en el seu moment els castellers Vilafranca i Valls no, encara no tenien aquesta rivalitat d'avui dia.
Sí, sí, bueno, però sempre vam ser molt amics, la colla vella i la colla Vilafranca. Fins al punt que al cap de 2 anys, l'any 59, em van venir a buscar a casa per anar per pujar amb ells, sí. I llavors li van demanar permís al Garça, del Joan Bolet, perquè que Pau descansi, que ja no hi és. I el cap de colla va venir, doncs, a casa, va dir, a portar, els va portar a casa i els hi va dir als pares si em deixaven anar amb ells allà. I van dir que sí, que cap problema. Com la colla Vilafranca, doncs, no feia tantes actuacions, sí, ni tants castells, doncs van dir que sí. Jo vaig estar anant amb la colla vella del 59 al 66.
Déu-n'hi-do.
D'Engeneta, d'Ossos i a Quins.
Doncs déu-n'hi-do, perquè potser molta gent no sap, clar, en aquell moment, doncs, en aquell moment les colles punteres en Valls o Vendrell, Vilafranca, doncs, encara, sí, estava en progrés, doncs, d'adequació amb el casteller, perquè és una colla que és l'any 48.
Van venir a buscar els del Vendrell, eh?
També, eh?
Sí. Que carai, passa que tu no m'hi van deixar anar, perquè va haver un problema entre la colla Vilafranca i la colla del Vendrell, perquè la colla del Vendrell en aquell moment, doncs, estava ben situada i pagava la canalla. I la colla Vilafranca, doncs, va haver moments que no podia fer castell perquè anava com a 7 o 8, entre canalla, 15 i dosos, i ens va, vull dir, s'emportava la canalla i ens deixava sense canalla. Llavors va venir el Jan Julivert i l'Emili Miró a casa a buscar-me també, i va venir el Parrilla, el famós Parrilla.
Sí, i tant.
Militara, i va dir que no, que amb ells no. I llavors va venir el cap de colla de la colla Vilafranca i va dir que no, que amb els del Vendrell res. I els meus pares van dir, bueno, ja ni amb els del Vendrell ni amb ningú, no? Perquè els meus pares estaven una mica exempts de tot això que es movia de castells. I llavors va venir el famós Batet i el Pep de la Llet i el Xamalí, i van venir a casa i amb el Joan Bolet, i va dir, bueno, aquests també venen a buscar el nen, si el voleu deixar. I llavors el Garça, com que era més assidu amb la colla vella, va dir, bueno, no patiu, que jo em faré càrrec. I llavors ell, doncs, em va portar a Valls, vaig estar 5 mesos a Valls, jo, a l'Hotel Bou, ensajant i preparant amb ells per pujar per Santa Úrsula, i vaig fer el 4 de 8, la Torre de 7, vam intentar el 3 de 8, ja no el vam fer, i vam fer el 3 de 7 per sota, i Pilar de 5, i bueno.
Carai.
I ja, a partir d'allà, ja anava cada any, jo, anava a Valls.
Farà cosa d'un mes i mig, aproximadament, tothom recorda l'acte que hi va haver al Liceu, on els castellers de Vilafranca van celebrar el seu 75 aniversari, i precisament el Francesc Moreno va tenir un paper molt especial, perquè, diguéssim que tu has tocat tots els papers de l'auca als castellers de Vilafranca, des del pom de dalt, i cada any, no? O no sé, cada cert temps, bueno, anaves baixant.
Des d'Engenet a Dosos, Quins, fins a Quarts, perquè no soc més alt, i pesava poc, i poder per anar a terços, poder, en aquest moment ja era molt justet, fins que vaig a arribar a Quarts, i després ja l'any 95-96 ja no vaig pujar més. I va ser el moment, doncs, que el Carles Domènech, famós cap de colla, bon cap de colla, va deixar la colla com a cap de colla, i em vaig presentar jo. I vaig guanyar les eleccions, i a partir d'aquí, doncs, vaig estar 9 anys de cap de colla.
I com ho vas viure?
Molt bé,
sí?
De moltes ganes. Jo sempre tenia el cap de que la colla Castell Vilafranca havia de ser la millor. I vam aconseguir que vam ser la millor colla del món casteller.
I tant.
El Francesc Moreno va ser cap de colla del 95 al 2003, aquests 8 anys que ara comentàvem, i hi ha molta gent, és un vox populi, que hi ha gent que anomena que amb el Melilla, doncs, es va arribar a l'època daurada dels castellers de Vilafranca, el primer ascens ja meteòric, perquè es van assolir 3 concursos de castells, tenim apuntat aquí, el primer 3 de 10, doncs, carregat, que doncs, ahir mateix, doncs, no, dimecres passat,
carregat,
va fer,
sí,
doncs, va fer, doncs, una efemèride de 25 anys. Per tant, hi ha molta gent que diu que tu vas fer ascendir la colla meteòricament.
Bueno, aviam, jo sempre tenia el cap de fer castells com es feien a Valls, no? El colla vella ja feia el 5 de 9 i feia grans castells, vull dir, no. Però jo vaig agafar un bon equip tècnic amb el David Miret, el Xavi Bages, vull dir, amb ganes de fer grans coses, de fer. I vam estar treballant i es van ficar al cap, doncs que, bueno, vam aprofitar el pilar, que el Carles Domènech va fer de 6 i vam treballar per fer el pilar de 7 i el pilar de 8. A partir d'allà vam estar fent reunions i ens van ficar al cap de que havien de fer el 4 de nom amb l'agulla. Un castell que no s'havia fet mai. Vam fer el 4 de nom amb l'agulla, vam estar treballant per fer el 3 de 10, vam treballar per fer la torre de 8 neta que no s'havia fet mai, i a partir d'aquí doncs, vam estar fent castells a Dos i Moixa, vull dir que molts castells de gamma extra que no s'havien fet mai. I nosaltres de molta il·lusió i treballant per fer aquests grans castells.
Mm-hmm. Ara ho comentàvem, que fa 25 anys d'aquest primer 3 de 10 carregat dels castellers de Vilafranca, i és que precisament durant tots aquests anys els castellers de Vilafranca n'han carregat 20 i n'han descarregat 20 de 3 de 10.
Sí.
I el primer va ser amb tu com a cap de colla, no?
Sí,
explica'ns
sí.
Com va anar tot això, perquè també hi va haver els minyons, no?, que després també van venir a fer-lo. Com va ser? Com va anar?
Bueno, aviam, hem de ser sincers i realistes. La primera colla que va intentar el 3 de 10 va ser els minyons aquí a Vilafranca. Em sembla que va ser la festa major. I nosaltres ho vam veure. Nosaltres, o sigui, ja sentíem rumor de que ells ja estaven treballant, però nosaltres també. També estaven treballant, però no el teníem per fer la festa major, no el teníem, ni molt menys. I ells el van intentar i nosaltres vam dir no pot ser que els el facin abans que nosaltres, nosaltres l'hem de fer abans. El vam tirar, no el va poder ser per la festa major i vam dir que l'havíem de fer abans que ells i vam agafar, o sigui, què va passar? A la festa major, no, perdó, el vam tirar l'1 de novembre.
Per Tots Sants.
Mm-hmm. Per Tots Sants. No el van fer i van dir, no pot ser, hem de buscar una data per fer-la abans que ells. I al cap de 15 dies el vam tirar nosaltres i el vam carregar.
I tant.
Clar, vull dir, nosaltres no podíem suportar que la colla dels minyons fes el 3 de 10 més que nosaltres. I jo estant de cap de colla menys.
Clar, també molta gent parla d'aquesta rivalitat entre els castells, però clar, sense rivalitat també els castellers diuen no hi hauria els castells que es veuen avui en dia, perquè des de fora sí que es pot veure molta rivalitat entre la vella i els verds, però després al cap i a la fi això acaba tirant endavant el món casteller.
Jo quan estava de cap de colla no, o sigui, estava pensant més a fer castells d'aquesta gamma i fer castells que no s'havien fet mai, que no pas la rivalitat, perquè ben és cert que els minyons no participaven en concurs, però nosaltres sí, i la vella també, i la jove. Llavors, ben a cert que la competència la teníem amb les colles de Valls, no amb els minyons. I bueno, va ser així, preparar aquests castells per fer-los al concurs i a les diades grans abans que ningú. Què va passar? Doncs fent aquests castells van deixar la colla vella, la colla nova de Valls, la colla jove, molt enrere, que fins i tot fins als 7 o 8 anys no van poder fer la vella. El 4 anar amb l'agulla i fer intents de castells de 10 i castells d'aquesta gamma. Vull dir que vam fer un pas molt important per la colla castells de Vilafranca.
Podríem dir que el Francesc Moreno va, no?, com assentar les bases per veure aquests castells que estem veient, que són increïbles, no?, com el 9 de 9, que vam veure fa un parell de setmanes per la Diada de Tots Sants, o l'any passat el Pilar de 9, el 3 de 10 més que consolidat, perquè sembla que fins i tot sigui fàcil per vosaltres, no? Explica'ns com has aplanat tot aquest camí perquè avui es puguin veure tots aquests castells que fa uns anys pensàvem que eren impossibles.
Quan nosaltres vam proposar fer aquest castell, ja va ser un pas molt important i et dona molt ventall per intentar altres castells. I com vam fer, no? O sigui, què va passar? Vam fer la Torre de 8, uh-huh. A la llarga la colla de Vilafranca la va descarregar, no tan sols que la va descarregar, què vam fer? Què va passar? Jo amb un ensaig aquí de cara al concurs, parlant amb els caps de colla, vaig dir, seria... No, o sigui, ja no aquí, a Tarragona, en una entrevista em van dir si era possible fer castell d'aquesta gamma i treure forra, i ja vaig proposar fer la Torre de Nou Forra. I em van dir que si estava boig, que no podria ser. Bueno, doncs la vam fer.
No?
Em van dir que era impossible fer el 4 de Nou amb l'agulla. La vella de Valls, el Bartolí, un gran sí. Cap de colla, que jo respecto molt, molt amic, i em va dir que era impossible fer el 4 de nom amb l'agulla. I van fer molts, i ara ells mateixos ja porten més que nosaltres. Vull dir, la Torre de Buineta, 3 de 10. Sempre m'havien dit que eren castells impossibles a Valls, però ells també els fan. Què vol dir? Doncs que vam donar un pas molt important al món casteller i que vam treballar per fer aquest castell i vam demostrar que era possible fer-lo.
I tant.
L'any 2018, el Melilla va rebre el Premi Trajectòria de la Nit dels Castells, un premi doncs, que, evidentment, doncs, molt poques persones poden tenir. I, clar, és el premi, podríem dir, Premi Trajectòria de Catalunya, és a dir, que és un dels castellers de referència del món casteller. No sé, quan va rebre aquest premi, no sé com et vas sentir, com un casteller que podríem considerar de referència, va ser cap de colla en aquesta època d'obra dels castellers, no sé com et vas sentir amb aquest premi.
Bueno, molta il·lusió, no? Quan et donen un premi com a casteller i vinculat al món casteller com a cap de colla i un premi doncs, que t'insinua, com a mínim et diuen que tu mereixes per el que has fet i per la trajectòria castellera, doncs, bueno, molt bé. Eh? Jo estic segur que n'hi ha d'altres que també s'ho mereixen, no? Perquè jo no he sigut mai un home de premis, de que em donin premis, ni dir que sóc el millor ni el pitjor. Jo treballo per la colla, com vaig ser cap de colla i casteller, i jo d'això dels premis i tot això no sóc, o sigui, no sóc amant perquè què passa? Jo vaig ser cap de colla, però si jo no tinc la colla no podem fer castells. Vull dir que jo sol no faig res. Has de tenir la colla, gent que t'ajudi, l'equip tècnic, i llavors, vull dir, et donen un premi gràcies a la voluntat i al sacrifici de la colla. Doncs això s'ha d'agrair.
Francesc, una pregunta que fem a tots els castellers que passen per aquí a l'estudi, i és, no?, en quin moment et quedaries? Jo crec que això és una pregunta molt complicada, perquè segur que tens molts moments, no?, però aquell moment que...
És que van ser molts moments, perquè, vull dir, el moment jo diria el 3 de 10. Però és que el 3 de 10, després del 3 de 10 va venir la Torre de 8. El 4 de 9 amb l'agulla, un castellà, és que ningú donava un duro pel 4 de 9 amb l'agulla. I la Torre de 8 i la Torre de 9 forra, vull dir, és que jo no diria moments. Doncs mira, per mi, vols que digui qui va ser el moment? Okay. La Torre de 9 primera Manilles que vam descarregar. Perquè ho vam passar molt malament. Perquè nosaltres vam ser el fabricant d'aquesta Torre de 9 Manilles i, bueno, jo vaig anar aquell dia ja amb els minyons de la seva diada i me la van posar pels morros i la van descarregar. I em va saber, no molt de greu per veure que la descarregaven, perquè nosaltres la podíem haver fet abans i no la vam fer. Després la va fer la jove de Vall i la va fer la vella de Vall i nosaltres després ja la vam fer. I aquesta per mi va ser la millor il·lusió, descarregar aquella Torre de Nou per la Festa Major. Després ja van venir altres castells, no? Que et fan il·lusió, per què? Perquè veus el sacrifici i el treball de la colla, de la canalla, i tot això, i és important.
No sé, la Torre Nou sense Manilles, també. Vull dir que, sí, sí, aquest és un castell que ara es queda una mica oblidat perquè fa molts anys que no.
Sí, però aquesta torre li teniu molt de carinyo molta gent, perquè a l'estiu que fèiem al magazín, sí, que també parlàvem, em sembla que tu també vas venir, Melilla, el Joe Cabré també va dir la Torre de Nou. El Rafecas també diu la Torre de Nou. El Miralles també diu la Torre de Nou. És com un... Ja sé com dirà la Torre de Nou, perquè devia ser un moment espectacular.
Clar, perquè nosaltres no... O sigui... Nosaltres, això, aquest castell el va fabricar pràcticament el Josep Galofré. Perquè ell va ser el dissenyador d'aquesta Torre de Nou. El que passa que nosaltres doncs, no vam posar bé les peces per fer la Torre de Nou. No? Posàvem molta gent al forre, molta gent a les manilles, però no era la forma. No teníem bé les crosses, no teníem bé els de darrere, no teníem la gent una sobre l'altra, hi havia molts espais. La vam intentar... Quan llavors vam veure com la vam fer els minyons i els de Valls, llavors van dir, hòstia... La vam tirar tres vegades que vam estar a punt de fer-la i no la vam fer. No la vam fer. A mi em va saber molt de greu perquè el Carles Domènech se la mereixia. No? I al final, doncs, bueno, jo com a cap de colla la vam fer. Però, esclar, nosaltres vam ser els que vam instigar amb aquesta Torre de Nou. Vull dir, llavors ens va saber molt de greu doncs, que l'haguessin fabricat els altres abans que nosaltres. I jo, molta il·lusió per estar de cap de colla, haver-la descarregat, perquè la colla se la mereixia, perquè vam patir molt per fer aquesta Torre de Nou.
El 31 d'agost de l'any 2001 també es va produir una altra fita que no hem comentat, el 3 de nou en forra i el 4 de nou en forra simultanis, una cosa que en el seu moment també molta gent devia pensar, estan bojos aquesta gent.
No.
Doncs mira, ja. doncs mira, aquest any es va tornar a repetir el 29 d'agost, és a dir que...
Ja, però continua, ja, no? Ja es feien castells de nou, ja, això que representa, doncs representa una gran colla, una colla gran que té força castellers per fer castells de nou, no? Aquesta és la gràcia, no? Com ara també doncs, tenim molts castellers. Vull dir, jo vaig ensaig ara i a mi m'agrada anar aviat perquè m'agrada veure la canalla, m'agrada veure la gent. I hi ha com a 100 nanos, 100 nois de la vostra edat, que és la colla jove que li diu. L'últim dia que vaig anar a ensaig, que ja vam fer l'actuació i això, vam fer el 4 de 8 fins a 2.
Ells solets, eh?
Sí, jo vaig quedar parat. si s'ho proposen, vull dir, qualsevol actuació que aquestes que diu, mira, per què no fem una actuació per la gent jove que està treballant, no? De la colla Vilafranca, i a lo millor doncs, una festa major de la Granada, de les cabanyes, de Pacs, de qualsevol, doncs mira, que baixin i que facin ells el 4 de 8.
I tant.
Clar. Vull dir, seria un gran què. No. I això que vol dir, doncs d'aquí tenim la cantera per aprofitar per la colla Vilafranca, això és molt bo.
I ja per anar acabant, com veus el futur dels castells de Vilafranca? Encara queden moltes fites per aconseguir? Creus que continuarem dient aquest castell és impossible?
Sí, no, queda una i de molt bona.
Sí?
Sí. Jo ja li vaig dir al cap de colla, que era el Cisco, però suposo que ell va dir, entenc, no sé, va dir que ja plegava, però jo crec que els que entraran, tinc que apretar perquè ho facin.
Quina?
La Torre de Déu a...
Ostres,
a Torre Maies i Puntals.
En Puntals, esclar, perquè si hem fet el Pilar de Nou, perquè sí. No es pot fer la Torre de Déu en Puntals.
Mira, ho has dit i se m'han posat els pèls de punta
sí,
i tot, eh?
Ojo,
eh?
Esclar, no? Sí o no?
Sí.
No, des d'aquí ja queda gravat, això.
Ja,
l'any que ve, Torre de Déu.
De moment, mira, ja vam fer dos pilars de sis a l'ensaig.
Sí.
Vam fer dos pilars de sis, doncs ja tens dos pilars... planifica treballar en dos pilars de sis i baixes una mica la torre, que hi ha nois que poden anar a nivell, ja parlant a nivell de torre de set, a terços i a quarts, també la pots baixar i busques dos nois doncs, que s'aguantin bé allà dalt als puntals i ja pots tirar la torre de deu. Si han fet el pilar de nou, perquè no podem fer la torre de deu?
Mira. Ell ho diu així, pim-pam. Si hem... Torre de deu, si han fet el de nou.
Han fet la torre de nou. Tenim molta gent per ficar al forro, al puntal, les manilles i tot, perquè ja ho has vist que hem fet el nou de nou.
Sí, sí.
Ja tenim un munt de gent de castellers. Doncs jo no et dic que aquest any o el que ve l'altre, però que la colla de Castell de Franca, quan s'ho proposi, la Torre de Déu la farà.
Doncs queda gravat, això.
A veure,
I acabem amb aquest optimisme.
Jo tinc una pregunta abans de marxar. Tu que has vist tantes èpoques i des de tants llocs diferents, des de canalla a cap de colla, quin diries que és el punt fort, el punt clau dels castellers de Vilafranca que els fa assolir tot això?
Home, si no tens canalla, no hi ha castells.
La canalla, eh?
Si no tens canalla, no... Jo, per fer el 3 de 10, el concurs, sabia que em faltava una peça perquè la que tenia no em valia. La tenia, però no em refiava d'ella. No, és veritat, i no diré noms, però això ja m'ho va fer, amb una torre de 8... i després van tindre de canviar el pont de dalt, o sigui, un engeneta, i jo deia a l'equip tècnic, això, aquesta no ho farà. Que sí, home, que sí, que no ho farà. Que sí, home, ja veuràs com si, doncs no ho va fer. O sigui, això en un concurs. I a l'altre concurs, encara aquesta nena pujava, vaig dir, aquesta no hi anirà. No. Sí, home, sí, que ja veuràs. Ja ens la va fer, no ens... I llavors dic, tinc que buscar una engeneta. Doncs, bueno, una vegada em demana permís per venir a ensenyar la colla de Molins, aquí a Vilafranca. Si podíem venir aquí a ensenyar amb la xarxa i tal. Dic, vale, cap problema. I estava amb el Ramonet, famós Ramonet, que en pau descansi, que ja no hi és.
Família meva.
Era el meu padrí d'engeneta, o sigui, el que em va ensenyar pràcticament a mi a fer d'engeneta i d'això. I estem allà i veig un nano pujar per una columna de la paret, pam, 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 i li dic, hòstia, Ramonet, que no veus això? Diu, hòstia, aquest nen. Dic, ja tinc el nen pel 32 del concurs.
Ja està, ja el tenim.
I diu, sí, home, diu, no pot ser, dic, ja ho veuràs.
I va ser ell el que ho va fer.
Vaig parlar amb ell i llavors dic, hem d'anar a parlar amb la colla aquesta que ens el deixin, perquè aquesta colla encara no estava constituïda com a colla.
Sí. Uh-huh.
Vaig anar allà i li vaig dir, mireu, jo sóc sincer, a mi m'interessa el vostre fill pel concurs. I el vaig de preparar i clar, vull dir, estem en manca de canalla i em fa falta una geneta. Diu, hòstia, això és fotut, no? Dic, aviam, jo sóc sincer, jo vinc a buscar el nen, si me'l deixeu, perquè he parlat amb la colla i no me'l volen deixar. Dic, doncs ja te'l pots endur. I llavors dic, no, vale, però hem de parlar amb la colla, que ho sàpiguen també, perquè clar, jo no vull problemes. I sí, me'l van deixar i van guanyar el concurs amb el 3 de 10, amb el Schuster. Mira.
Anava a dir, aquest nen em sembla que deu ser el Schuster.
No, era el Jordi de Molins.
Ah, vale.
I el Schuster era en Geneta i el feia de Cucható. I el vam tenir un any, vull dir, des de la festa major fins al concurs. El vaig tornar, vaig dir que ja se podia anar, perquè vaig tornar amb la colla de Molins, i aquest nen, vull dir, després, o sigui, jo ja vaig plegar, no, de cap de colla, i entra a les classants i diu, em fa falta un dos. Dic, fa falta un dos, no pateixi, que te'l porto. Vaig anar a Molins,
i vaig dir, el dos sota la màniga, eh?
Has de venir, que fa falta un dos. Doncs vinga, cap aquí a Vilafranca, i ja va estar tot l'any amb nosaltres.
Anècdotes del Francesc Moreno Melilla, que en deu tenir mil i una.
Sí, bueno, i tant.
He de dir que doncs, un cap de colla històric dels castellers de Vilafranca, que també hem portat aquí a Singulars.
Doncs moltes gràcies, nois, i moltes gràcies, Melilla, també, per explicar-nos tot això avui. I ja ens veiem a la propera.
Bon cap de setmana.
Adéu-siau.
Moltes gràcies a vosaltres.
Com us deia, recuperem una entrevista de la Sílvia Delgado pel Penedès en Xarxa, el magazín dels dilluns a divendres a Ràdio Vilafranca, per parlar doncs, de l'aniversari del Casal Popular La Garalda i dels actes que van començar ahir divendres i que encara se celebren avui també dissabte, per si encara en pilleu algun i podeu anar-ho a celebrar amb tots ells i elles. Així que ho escoltem.
El Casal Popular de Vilafranca, La Garalda, celebra el 9è aniversari des d'avui i fins diumenge. Us explicarem quines activitats han preparat, bufarem espelma simbòlicament i farem una miqueta de balanç d'aquests 9 anys amb el Miquel Villalba, membre de la gestora i de la comissió d'aniversari. Miquel, bon dia.
Bon dia.
9 anys de Garalda. Va costar molt aconseguir l'espai, rehabilitar-lo, obrir... I han passat 9 anys d'una volada.
Sí, tant. De fet, la Garalda es comença a gestar el 2011 i el 2012 comencen a celebrar-se assemblees, és a dir, que està constituïda des de fa més temps. Però justament l'aniversari, el 9è aniversari que celebrem aquest cap de setmana, commemora l'obertura del local. És a dir, el moment en què el casal passa a tenir seu física i no és només una entitat sense lloc de trobada estable, diguem.
Amb moltes ganes i moltes idees, però sense espai físic, no?
Esclar.
Per tant, aquests 9 anys són de la inauguració de la Garalda, de l'espai físic, del local.
Exacte, sí.
Quantes socis i sòcies teniu ara?
Mira, estem arribant, no sé si ja hi hem arribat ja, però estem als 200 o gairebé. No sé si són 198 o 199 o 200 si ja hem arribat, però estem a puntíssim. I si algú més s'apunta... Aprofitant l'ocasió de l'aniversari, arribarem a aquest llindar que tenim.
I era important arribar a aquesta xifra o heu anat fent i s'ha arribat aquí?
Bé, és una mostra de la consolidació del projecte al llarg dels anys. Sempre tenim altes i baixes, però al cap de l'any sempre anem sumant i per nosaltres era una fita a traspassar aquests 200 socis.
Feies al·lusió a totes aquestes entitats i col·lectius que han trobat a Xupluc, a la Garalda, però vosaltres també programeu activitats i organitzeu activitat.
Sí, exactament. És a dir, la Garalda no és només un casal, no és només un lloc on hi ha una taverna o on hi ha diverses entitats que tenen la seu, sinó que, a més, és un, això, és una entitat pròpia que també programa tota mena d'activitats, ja sigui de culturals, de lleure, com és el cas d'aquest aniversari, però també polítiques, ja sigui formatives o reivindicatives, i buscant col·laboració també amb altres ensos de la vila, com per exemple amb la cultural, la llibreria, que la setmana que ve organitzem la presentació d'un llibre, per exemple, o amb les jornades Junteu-vos, que es fan al febrer, i que aquest any celebraran la seva segona edició i que, per tant, es convertiran en una tradició vilafranquina i que van en col·laboració amb el Vinzeu, entre d'altres coses que volem organitzar. És a dir, que no només és el propi casal, sinó que també ens obrim a la vila.
Hi ha un element que és un revulsiu, que és important, que és la taverna, que en aquests anys ha tingut alts i baixos i que torna a funcionar, i això suposo que anima el casal.
Sí, és clar, sempre li dona vida, que estigui obert i que hi hagi possibilitat de fer un beure, picar alguna cosa, això sempre li dona... És un afegit, és clar. I el projecte que hi ha ara mateix a la taverna de la Garalda va obrir el curs passat i aquest any seguim amb ells i hi ha més rodatge, és clar, perquè ja tenen una mica el terreny més apamat.
Dissabte és el dia central o el dia amb més activitat. Comenceu al matí amb una fira de productes de proximitat amb la Bresca. Ens hauries de presentar la Bresca perquè va molt lligada també al vostre projecte.
Sí, és clar. La Bresca és un dels col·lectius que participen del casal. És un grup de consum, és a dir, tota una sèrie d'unitats familiars que es reuneixen i que, entre totes, compren productes, sobretot d'alimentació,
a productors
de proximitat.
De quilòmetre zero, no?
Exacte, sí, amb criteris ecològics i tot. I en aquest cas, aprofitant que aglutinarem bastanta gent pel dinar, pel concurs de paelles i tot això, faran una fira per mostrar els diversos productes amb què treballen, amb els productors que estan acordats.
I es podran tastar i comprar.
Exacte.
Això serà a la Garalda mateix, aquest dissabte, a partir de les 11. I heu convocat un concurs de paelles, que
exacte,
està revolucionant les xarxes tota aquesta setmana, escalfant.
Això és un dels actes més centrals de l'aniversari. I bé, diria que ja estan tancades les inscripcions, per desgràcia, però els diferents grups d'amics han pogut apuntar-se a través d'internet per fer la seva pròpia paella. Nosaltres els aportem l'espai. I també participaran això, d'un concurs. Hi ha un jurat que tastarà, valorarà les més bones, la Bresca segurament també valorarà la més ecològica o la que faci servir productes de més proximitat. I bé, tot això culminarà en un dinar popular amb totes les colles d'amics que hagin volgut participar de les paelles o dels sueltos, per dir-ho d'alguna manera, que també els oferim una paella feta per nosaltres.
En aquest cas sortiu de la Garalda, no?
Exacte, en aquest cas ens obrim al carrer. Les paelles es faran a la plaça Torres i Bages i després el dinar pròpiament es farà al carrer Sant Ramon de Penyafort, des de la Garalda fins a l'encreuament amb el carrer Cid.
Es tallarà aquest tram?
Sí.
Que bé.
Sí, per nosaltres és un goig obrir les activitats al carrer, no?, a l'espai públic, i que sigui de la gent.
I com seguirà la tarda d'aquest dissabte?
Doncs la tarda seguirà amb un bingo musical, és a dir, una espècie de bingo semblant al que es fa amb números, però que en lloc de cantar números s'interpretaran cançons. En aquest cas estaré jo mateix tocant-les al piano, és a dir, que serà molt emocionant per mi també.
Amb el teu alter ego, Miquel del Boig.
Amb el meu alter ego. Exacte, és un alter ego creat especialment per l'ocasió i que ja veurem si té molt recorregut o s'acaba aquí, veurem què passa. Però d'entrada jo preparant-ho m'ho he passat molt bé i espero que la gent que hi participi en pugui gaudir també.
Això serà a les 5, però abans hi ha pregó, no?
Abans hi ha el pregó, cert, a càrrec de Penedès en Palestina, que és un dels altres col·lectius que participen del casal, aquest marcadament polític, i que hem pensat que enguany els convidaríem a fer el pregó en ells perquè ho trobàvem especialment rellevant degut a la situació política que es viu allà.
El pregó serà 4:45, a partir de les 5 el bingo musical, i com seguirà la tarda?
Bé, en paral·lel al bingo s'organitza un taller de circ familiar perquè les famílies que vinguin amb criatures doncs, també les puguin tenir entretingudes i dinar tranquils, per entendre'ns. I això bé s'allargarà el que s'hagi d'allargar, fins que després a la mateixa taverna de la Garalda es podrà sopar, i més tard punxaran el DJ, bueno, punxa discos Gargots i DJ Kala.
A partir de 2:15
i fins ben entrada la nit, exactament.
I queda una última activitat que heu reservat per diumenge.
Sí, és el dia més suau de tots els que organitzem de l'aniversari, on farem simplement un torneig de futbolí a les 6 de la tarda.
Aquestes són les propostes que fan a la Garalda per celebrar aquests 9 anys. Moltes felicitats i per molts més, no? Perquè ara, coronant aquest desè, que ha de ser especial, sonat.
Esclar, això serà una... El 9è ja serà prou especial, però el desè esperem que ho sigui el doble, com a mínim. I per molts més, esclar.
Miquel Villalba, gràcies i felicitats.
Gràcies a tu, Sílvia. Fins aviat.
Penedès cap de setmana. El magazín dels dissabtes i diumenges a Ràdio Vilafranca.
Jo porto una setmana esperant aquest moment i és el moment de la secció de la carta perquè l'Abel ens porta informació exclusiva sobre la nova pel·lícula dels Jocs de la Fam. Bon dia, Abel.
Bon dia, Aina.
Nervis.
Mira, tenia la llengua ja que anava sola pels llocs. Necessitava comentar-ho, necessitava parlar-ho.
Has mantingut el contracte de confidencialitat fins
jo
ara?
Jo callaré. I mira, saps què et dic una cosa? El continuaré mantenint perquè tot el que direm surt al llibre i no farem molt spoiler perquè ja em vas dir que no l'has vist, no. Així que generarem aquesta cosa perquè puguis anar, perquè actualment ja estan als cinemes, es va estrenar ahir.
Ahir, eh?
Ahir es va estrenar. El dijous vam fer un preestrena xulíssim en 4DX als cinemes Filmax, que vam regalar unes postaletes.
4DX deu ser bèstia, eh?
I vam regalar unes postaletes, vam fer un fotocall amb serps. Per què amb serps? Doncs perquè ara jo t'explico el per què. Bueno... Aviam, per aquestes persones que no visquin en el planeta Terra o que hagin arribat fa poc, s'ha estrenat la nova pel·lícula dels Juegos del Hambre, ¿vale? La quarta i última, o no, entrega... Bueno, dic o no, perquè si fan molts calarets, aprofitaran i sí. Faran una tirada.
La prequela, la postquela...
Exacte, tot, ho faran tot. Llavors, aviam, sinopsi de la peli i del llibre. Ens ubiquem als desens... Jocs de la Fam, vale? La Katniss Everdeen i tots aquests va ser en 64, 65 i el 60... No, 75, 76 i el 78è aniversari ja no, perquè van destruir-ho tot i van viure l'amor i ja està. Uh-huh. Però ens ubiquem als desens, on el president Snow, que és el villano villaníssimo que tothom l'odia i que fa un papelón a l'actor brutal, és president, vale? Llavors, en aquesta pel·lícula és la vida de l'Snow amb 18 anys, que ell era un estudiant molt bo del Capitolio, perquè la seva família era del Capitolio, és a dir, dels ricachons, però era dels pobres. És a dir, dins del Capitoli hi ha gent molt pobra.
Ah, sí?
I després estan els dels districtes. Però bueno,
que encara són més pobres.
Ui, que aquells ja estan fora. Estan fora del Capitoli, estan en districtos de tot arreu, però, vale. Però ell estava al Capitoli. Llavors... La trama és sobre aquest home i entens el per què acaba, com acaba a les pel·lícules de la trilogia, per parlar, saps? Ell és un jove aspirant que vol estudiar, que és molt bo, la veritat. Vull dir, és molt bo, ell com a persona i com tot, i vas veient l'evolució i com aquesta persona es va, com per coses de la vida, coses de la pel·lícula i del llibre, que no diré perquè l'Aina no l'ha vist, per tant no ho direm, doncs es va tornant al malvat i ésser odiable que coneixem a les pel·lícules, a la trilogia.
Es pot perdonar aquest senyor, doncs?
No. Sí que és veritat que he empatitzat molt amb ell. I, bueno, jo et dic, no, los Juegos de l'Hambre... Perdona, jo veig los Juegos de l'Hambre per a l'actor. A l'actor que fa de... És que t'ho haig d'ensenyar.
D'aquesta, eh?
Sí, per a l'actor que fa de Snow. Uh-huh. Es diu Tom... És un actor que no coneixia, té 28 anyets, és moníssim, és roset, té els ulls blauets, és un bonachón que l'han agafat allà i han dit, tu cap aquí. I ara, que han agafat també que la protagonista del Distrito 12 és la Rachel, que és una que farà Blancanieves, oh. Que és la que ha fet molts musicals... Bueno, l'elenco està molt ben buscat.
Ah, sí.
Aviam, tenim la foto des d'aquí.
Aquests dos.
Aquest. Bueno. És que és guapíssim i són guapíssims i m'encanta la història que tenen ells dos. Llavors,
quina mirada seductora.
Molt. És que ho fan tot bé, ja et dic. Llavors, mira, aquí et dic. Aquí entreu a Vértice 360, uh-huh. Spain, vale? A l'Instagram, i podreu veure els pòsters dels personatges, mira.
Estava mirant això, molta serp, eh?
És que és molt xulo. I aquí tenim la Viola Davis, que fa un paper de villana villaníssima, que aquí és que és xulíssim aquest pòster, és el millor que hem pogut fer. Llavors, doncs, va la història de que eren els de 100 Jocs de la Fam, i la gent els va deixar de mirar. O sigui, van fer 9 anys dels Jocs de la Fam i van dir a la gent ja li avorria, perquè era una cosa que ningú volia veure, ja. El Capitoli estava cansat. I han fet que aquesta... O sigui, en aquesta peli, doncs, fan com una reversió, eh? Ho fan tot nou.
Uh-huh.
I fan més show, és més cruel perquè la gent li animi, perquè la gent li va al morbo, fan que... O sigui, els posen tots a un zoo. Perquè, sí, o sigui, els del distrito, que són els que es mataran entre ells, els posen tots un zoo perquè tota la gent puguin allà a veure'ls, com si fossin animals. O sigui, és tot un show i per generar audiència i perquè no morin els Jocs de la Fam. I la protagonista, que és del districte 12, el mateix districte que la Katniss Everdeen, és la protagonista que va allà... doncs, a lluitar i a intentar o no sobreviure. No direm si viu o mor. Però, bueno, i és el primer any, els desens Jocs de la Fam, que hi ha mentores, que és allò de que tu agafes algú del districte i li dius, vale, doncs per sobreviure, o li dius estratègies o aquestes coses. És com una mica la història abans de tot el que ha passat. Però és que és tan guai.
Que guai.
I el que més m'agrada, que això ja ho sabíem per la gent que ha llegit el llibre, és que no han fet els primers Jocs de la Fam, sinó que són els primers que ja són televisats i que són amb show i que són amb tot.
Perquè el llibre ja des dels primers?
El llibre és una còpia i ole el director brutal del llibre. És un calco.
Vale.
O sigui, han fet 4 versions per fer-la més amena, però literalment és el que podem veure.
Que guai, molt bé.
Llavors, Jocs de la Fam, xulíssima, la recomano 1000. Segurament aquest cap de setmana la torni a veure amb els meus amics, la setmana que ve amb la parella, d'aquí dos una altra vegada amb els amics. O sigui, jo les veuré les vegades que faci falta, per la trama. Recordo que la trama és el Tom aquest. Meravellós.
M'encanta la trama.
Sí, la trama. Llavors, més, molt important aquesta estrena també. Porto uns mesos dient-ho i ara tornem-hi, L'Ermita. Vale, una pel·lícula de Filmex amb la Belén Rueda, molt guai ella, amb la Maya Taitegui, una nena de 9 anys supertalentosa i que és, bueno, el futur, perquè aquesta nena és molt guai. La pel·lícula va d'espiritismes, de fantasmes... No és terror, vale? Vull remarcar-ho, no és terror, és un thriller familiar que tracta, doncs, és un drama sobre una mare, una filla, espiritismes, de que una... filla i es dona compte de que aquesta mare s'està morint i que vol posar-se en contacte amb els espíritus per quan la mare es mori. Bueno, és un drama d'aquests intensos molt xulos. Si veieu el pòster, és xulíssim, jo us el recomano, i és molt xula. Així que també als cinemes, des d'ahir que es va estrenar, esperem que vagi molt bé, segur que sí, i ja està, que la veieu als cinemes.
Perfecte.
Llavors, més cosetes que tinc per aquí anotades. Bueno, més cosetes, una cosa més. Es va estrenar ahir també. Molt xula. Thanksgiving, en anglès. En espanyol, ojo, Black Friday.
Ai!
Som així de xulos, i ara que estem a època de Black Friday, que no sé quan és, potser ja ha passat o ja ha sigut, jo no m'ubico amb aquestes dates.
Cine, també?
Als cinemes es va estrenar ahir, efectivament. És la típica pel·lícula xulíssima, que a mi m'encanta, de slasher. Un home que és un assassí emmascarat,
ja
va matant...
L'has vist, aquesta?
No. Aquesta, de les tres, és l'única que no he vist. És la típica slasher d'un emmascarat, d'un pueblo de Massachusetts o no sé què...
Massachusetts sempre és poble
sempre,
de pel·lícula.
Sempre. De fet, mira, des d'aquí estem entrant a l'Instagram que posa No quedaran ni los rastros. I des d'aquí... doncs pots veure que és un home una mica psicòpata.
Sí.
Un home o una dona, no ho sabem, perquè va amb una màscara d'aquests d'Acción de Gràcies.
Instagram, perquè ho puguin veure des de casa, de Filmex.
No, de Sony.
Ah, de Sony.
Que és la productora, però mira, és que des d'aquí estem veient les imatges i és que és molt xulo. És així una pel·li molt actual, l'han fet com així molt millennial també, pot ser molt xulo. Per, o sigui, és el tipus de
Black
cinema
Friday.
Que consumeixo jo. Vale, llavors, no em deixo cap estrena més important, crec jo, o almenys d'aquestes que recomanem aquesta setmana.
Estem bé d'estrenes.
Jo crec que sí.
Estem servits.
Tres pel·lícules en un fin de, jo crec que...
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do. I des d'aquí, l'Aina ha tingut la brillant idea de parlar d'una cosa molt nova. Mm. Encara hem de veure com funciona, perquè jo...
No ens hi hem posat.
No ens hi hem posat tard. Encara, però ara ens hi posem amb els nostres oients. I des d'aquí és el 3CAT. Mm-hmm. Fan programes interessants, pel que estem veient.
Programes xulíssims, com La Travessa, de la Laura Escanes. O sigui, jo només hi he d'entrar per això.
Exacte, i de fet jo t'hi veig dins d'una temporada.
Ai, ai, ai,
ai.
Abans li deia que... Ves que l'any que ve no tiri currículum.
Bueno, jo si fos
hauré d'entrar a fort, però perquè...
Mira, jo no l'he vist, però saps aquelles imatges que posen del tràiler, a més?
Sí, sí.
Hi ha coses que dius, uf.
Déu-n'hi-do.
Dic, uf. Me'n recordo de quan vam anar amb el Gep a Pedraforca.
Clar, és que jo...
Pues una mica això.
Jo pensava que em preguntaran... O sigui, això sí, m'hi arribo a presentar l'any que ve, eh? Experiència a la muntanya. Bueno, campaments amb el Gep.
Oh, 4 anys, remarca Aina.
4 anys més de Moni.
Home, clar.
Que van ser... 3. 7 anys.
Pues 7 anys.
7 anys de muntanya.
No crec que hi hagi gent amb més currículum que tu, també t'ho haig de dir.
Puigmal.
Puigmal, uix, és dur, eh? El Puigmal, sí, sí, ho recordem. Bueno, doncs això, jo crec que La Travessa pot ser un programa molt xulo. La Laura Escanes, pel que diuen, ho fa força bé. Mm. No ho sé, la veritat.
Diuen que sí, molt bé.
Des d'aquí, doncs mira, un besito a la nostra Laura Escanes.
Ai, és que ens encanta. Faci el que sí. Faci, regradarà.
Sí, sí, jo crec que sí. Ara, el podcast aquell, que no me'l vaig escoltar gaire...
Jo sí.
Sí?
Jo estic al dia, bé. A mi m'agrada.
Sí, encara el té, eh?
Sí, segona temporada.
Ai, o sigui que va fort.
Sí,
ui,
sí, sí,
és,
de, sí.
És una businesswoman, eh?
És businesswoman.
Molt bé, està tot...
Yes.
I en català també, que això m'alegra.
Sí.
Escoltar-la per fi.
Sí.
Llavors... Ai, ai no.
Ai.
Que se m'ha aparegut per aquí. Que qui? Ho haurem de comentar cada
qui
setmana.
Qui se t'ha aparegut?
Què se m'ha aparegut?
Què?
El dia 20 de novembre, d'aquí 2 dies, el dilluns, s'estrena Operación Triunfo.
Ai, saps què?
Què?
No m'agrada. Ah! A veure, el derrotat.
No, des d'aquí...
No m'agrada.
Què vols dir que no t'agrada?
No.
Però si tu miraves, no?
No.
Ah.
La inicial, sí. O sigui, la del Bisbal. Però aquesta de l'Aitana no em va enganxar.
Mira, m'aixeco i me'n vaig.
Perdona'm.
Bueno, doncs pues no passa res. Ho comentarem la Sole, la Soledad.
Potser li dono una oportunitat, perquè hi ha la Xenoa...
Clar, i que és Amazon Prime, que haurà canviat una miqueta el format,
sí.
Molt xulo. Amazon Prime amb el primer programa en directe. Tinc molta curiositat per saber com faran
ja,
això.
Ja, com ho faran, sí, sí.
Però almenys per veure el primer programa. Si no t'agrada, doncs pues ja
quan
està.
Quan has dit que...
El 20 de novembre, el dilluns.
Dilluns, eh?
A les 10, si no recordo mal.
Això durarà molta estona.
Home, les seves 2 horetes durarà, això sí, fins a les 12.
Ah, però no hi haurà anuncis, o sí?
Segurament et colaran tràilers o coses... Bueno, no ho sé, potser no, eh?
Clar.
A què dura menys? Ai, ho hem de...
Ves que no li donem una oportunitat.
Bona pregunta, bona pregunta. Bueno, ja està, que se m'ha aparegut aquí, és que només somio amb Operació Triunfo, jo.
Vaig apuntar-ho a la nostra llista, també.
Exacte,
perquè aquí
posa
aquí.
Molts dofins a mi, perquè ho veuré moltes vegades.
Nova temporada, poso
nova
així.
Temporada.
Nova temporada. Jo te'l poso quan ho hagis mirat.
Venga,
no facis
va.
Trampes, merda. Que és el que més en Monticonos té.
Tornant al 3CAT. Ara acabo de veure, Aina, que aquí tenim Clímax. Tu
què
saps què és
Clímax?
Això?
Clímax?
Posa cites cegues, convidats inesperats i confessions d'influencers.
Ah, això és nou,
el
no?
El dating que revoluciona Eva.
És nou.
Sí. Però és que no veig que hi hagi
però...
programes.
Perquè encara no està estrenat.
Ah, o sigui, ja és pròximament. O sigui, ens estem avançant ja.
Vols dir que això em sembla que és el programa aquest de la Núria Marín, o Martín, no sé com es diu ara, la del Royal Salseo de
vale,
TikTok.
Vale.
Ella és la presentadora, si és el que crec que és, eh? Però l'altre dia em sembla que va dir que encara no havien començat ni a gravar.
Ui, doncs aquí ja t'ho posen.
Bueno,
però és que no t'enganyin, eh? Ja ens estan enganyant.
Promo, suposo. I aquell de les ungles també posaran.
Ai, el no sé què nails.
Sí.
De la Sofia.
Sí.
Sofia es diu?
Sofia.
Sofia Coll.
Sofia Coll, exacte.
Vale. Doncs sabeu què? Des d'aquí una anècdota. Vaig anar a la Revelada amb els meus amics, que la Revelada és un d'això... Ai, t'hagués encantat, Aina.
Ah, és allò que vas anar,
de dracs.
Eh? Oh, sí.
De dracs.
Oh, és que Déu-n'hi-do les que hi havia, eh?
M'ho vaig passar tan bé. Hi havia l'Estrella Extravaganza.
Per això, per això.
Qui més?
I la
Killer Roller.
I la... Que es despulla, el culo d'Espanya.
Ah, la Benedita.
La Benedita Bandash.
Llavors, va estar molt divertit, va ser molt guai. Era un correbars, però era un corresales. Nosaltres que anàvem
guai.
De sala en sala i a cada sala hi havia tres actuacions de tres dracs diferents. I al final de tot, doncs festa amb elles, que es quedaven. Les altres, que ja estaven 4 hores actuant, van dir, doncs me'n vaig a menjar i a dormir.
Que guai. I però, això ho fan cada any?
Pues, aviam, crec que aquest format el fan cada X temps, però la revelada ho fan cada mes.
Cada mes?
Però és una sala amb tres actuacions.
Vale.
De tres dracs, o d'una actuació d'una drac de molts minuts. Però bueno, el que és revelada ho fan cada mes, però aquesta era revelada XXL.
Vale, o sigui, era especial.
Era l'especial.
Special edition.
Que va ser molt divertit, perquè estava la Sofia Coll, que per això...
Ah, va, sí. Això,
sí, clar, és que ens anem per allà.
Es vau fer amics?
No, no, però és que saps que és, que va ser, és, que és molt fort, i moltes anècdotes d'aquell dia. Ens van nominar a millor d'això grupal, a millor disfressa grupal.
Ah, anàveu disfressats?
Literalment anàvem, lo més bàsics. Anàvem de lesbianes, vale? O sigui, bàsicament anàvem amb una camisa de quadres, anàvem amb una faixa, perquè en teoria anàvem de pagès, i la gent dient, ah, que aneu de One Piece? I nosaltres, no, no, perquè teníem el barret de palla també. Ah. Bueno, era un show. I vam fer tant el pena que ens van nominar a millor d'això grupal. I el que havíem de fer era pujar a l'escenari davant de tothom, amb totes les dracs, i dèiem, vale, pues el grup de tal. I nosaltres havíem de fer com a l'acting un show perquè ens nominessin. I qui més crits i més slays i més coses aconseguia, doncs era qui guanyava. Òbviament vam quedar dels últims. Però ens ho vam passar molt bé, vam fer tanta pena.
Això és l'actitud.
És l'actitud, exacte. La Kelly Roller, jo tinc gravada la seva cara aquí. Perquè es va quedar una mica en plan, uau.
Aquesta gent.
Però bueno, ens vam fer molts amics, ens ho vam passar molt bé. La Sofia Coll ens va veure fent el pena. No puc demanar res més.
Ja està.
I ens ho vam passar molt
la
bé.
La revelada.
Revelada. Aneu-hi, sisplau, perquè és que m'ho vaig passar molt bé. I si jo m'ho passo bé, vosaltres també.
I tant. Que bé, Abel. Moltes coses.
Moltes coses. Acabem amb una cosa que he vist per
aquí. Has fet una recomanació. Vaig a posar-ho en una altra categoria, això.
És veritat, això és una altra, però bueno, social.
Social?
Vinga.
Vinga.
D'oci, social, ja ho veurem.
Oci social.
Vinga.
Vale. La
I
revelada.
Acabo de veure aquí una cosa que es diu vosaltres mateixos del Buenafuente, que aquí...
El 3CAT.
Sí, el 3CAT, exacte, que aquí sí que hi ha un capítol, almenys, que és aquest home està amb el seu públic i va improvisant com monòlegs a través del que li diuen a aquesta gent. És com molt impro-show, però en programa.
Que guai.
No sé si està guionitzat o no, perquè no he vist el capítol, però bueno, crec que pot ser entretingut. Així que ja em registraré això del 3CAT, perquè poden fer moltes coses molt interessants.
Sí. A veure, estàs dins?
Estic dins.
Així molt ràpidament. Pots buscar l'anime? Hi ha alguna categoria d'anime?
I si poso que anime?
Vull Inuyasha.
Ai, anem directament a Inuyasha o no?
Inuyasha. Ai, ja té pinta
que
malament,
no. 3 minuts, 60 minuts. Clar, de minuts. Si poso anime, no crec que hi hagi res d'anime encara, eh?
Saps que no trobo enlloc Inuyasha en català?
Al YouTube, no?
No.
Oh, l'han tret?
Sí.
Fort.
Crec que hi ha un capítol o dos. Jo necessito recuperar Inuyasha en català. Bueno. No ho vull veure en castellà. Netflix està en castellà.
Ai, no, ha de ser en català. Tinc un company de feina que està fent japonès i em va dir que Inu és gos. Em va dir, saps com es diu gos? I dic, no. I diu, Inu. I llavors vaig dir, no em fotis, Inuyasha, clar.
Inuyasha què és?
No ho sé, però Inu.
No ha arribat a aquesta classe, eh?
No ho sé. Jo des de luego, no he arribat a què vol dir Yasha. Però res, aquí, anècdota, comentar. Doncs pues sí, pues ja buscarem això d'Inuyasha en català.
Vull, necessito aquesta sèrie.
Doncs pues sí, pues som-hi.
Doncs, Abel, tenim cançó?
Tenim cançó.
Perfecte.
Tenim cançó i és de l'Olivia Rodrigo, no perquè em vulgui repetir, sinó perquè ha fet la cançó original de Los Juegos de l'Hambre.
Ah, molt bé.
Llavors, aquesta senyora, que ara està
no
tot arreu,
eh?
I que jo no em queixaré perquè jo me l'empassaré tot el que faci, es diu, ara et dic, la cançó com es diu, Can't Catch Me Now, no em pots atrapar.
Llavors, Can't Catch Me Now.
Olivia Rodrigo, Can't Catch Me Now, de Los Juegos de l'Hambre, perquè us recordem que ja s'ha estrenat i que tothom als cinemes.
El Joan, que ràpid que ha sigut aquí, eh? Molt bé, Joan. Can Catch Me Now. Doncs amb això ens acomiadem de la secció d'avui de A la Carta. Moltes gràcies, Abel, per aquest contingut mega exclusiu, com sempre. I ens tornem a veure la setmana que ve.
Adéu.
Adéu, adéu. It would wash away the bitter taste of my fury and all of the messes you made. Yeah, you think that you got away, but I'm in the trees, I'm in the breeze, my footsteps on the ground. You'll see my face in every place, but you can't catch me now. Through waiting grass, the months will pass, you'll feel it all around. I'm here, I'm there, I'm everywhere, but you can't catch me now. Now you can't catch me now. Bet you thought I'd never do it. Una altra de les entrevistes que us he avançat a la introducció que recuperaríem avui del Penedès en Xarxa, el magazín de Ràdio Vilafranca de dilluns a divendres amb la Sílvia Delgado, és una entrevista que recupera els actes del 25N, recupera o ens avança perquè tindrà lloc el dissabte que ve. Recordeu que el 25N és el dia contra la violència de gènere, així que agafeu agenda i boli i apunteu-vos perquè hi ha molts actes a Vilafranca.
El 25N denunciem internacionalment les violències masclistes i a Vilafranca el Servei d'Igualtat coordina un any més un ampli programa d'activitats diverses que s'escampa fins a final de mes. En volem parlar amb l'Eva Milles, cap del Servei d'Igualtat de l'Ajuntament vilafranquí. Bon dia, Eva.
Molt bon dia.
Abans de comentar l'activitat i a qui va destinada, m'agradaria que ens recordis de quines eines disposen aquelles vilafranquines que pateixin violència masclista i busquin ajuda.
Bé, totes aquelles dones que pateixen o estan en risc de patir violència masclista o potser no saben ben bé per la situació per la que passa, no, o dubten si es tracta d'un cas de violència masclista, tenim el Servei d'Informació i Atenció a les Dones, que estem a la plaça Penedès número 3, segona planta, on allà nosaltres atenem a totes les dones que es puguin trobar en qualsevol situació d'aquestes. Poden venir, simplement podem fer un acompanyament a la denúncia, donar suport jurídic, psicològic, per totes aquelles dones que ho necessitin. Evidentment, si es tracta d'una situació de violència greu, també estan a Mossos d'Esquadra, no?, que allà es poden dirigir per fer qualsevol denúncia, que està el grup d'atenció a la víctima. És un cos policial especialista per atendre dones de violència masclista, que a més ara, amb la modificació de la llei de violència masclista, totes les dones tenen dret directament a l'hora d'interposar qualsevol denúncia d'un advocat o advocada. Però de totes maneres el nostre servei les acompanyarà en qualsevol tipus de moment i procés de la reparació i recuperació.
És important posar el focus aquí perquè no s'obligarà a que facin o prenguin cap decisió que no se sentin prou empoderades per fer, no?
Correcte. El que s'ha de respectar, sobretot, és el temps que necessita una dona per saber quina és la situació que viu. Vull dir, la denúncia no és un tema importantíssim, que sí que ho és, no? Però no és un tema que, diguéssim, que una dona l'hem d'obligar o l'hem d'apretar perquè faci una denúncia, sinó que hem de respectar el temps que una dona necessita per interposar la denúncia si és que es considera que s'ha de fer. La denúncia es pot fer a qualsevol moment, es pot fer en el moment que es pateix una violència o inclús passat un any o passat anys, vull dir, es pot interposar aquesta denúncia. L'important és que la dona se senti empoderada i amb prou valor per saber què haurà de fer front davant d'una denúncia de violència masclista, perquè després el camí també és una miqueta complexa.
M'ha cridat l'atenció que deies a aquelles dones que dubtin si allò que estan patint és violència masclista o no, també poden venir. No sempre és blanc i negre.
No, clar.
Hi ha molt de gris, no?
Sí, hi ha molt de gris, o potser per un tema de la por, o per temes que tenim normalitzades, no? Ja sigui quan parlem, sobretot en temes d'educació, en temes de coses que pensem que formen part de la normalitat del nostre dia a dia, o a vegades, sobretot amb la violència psicològica, que són situacions a les que ens hem acostumat o hem pensat que formen part ja del nostre dia a dia, i potser hi ha en algun moment que et trontolla alguna cosa i penses, ostres, doncs potser això no és tan normal i m'està afectant directament en el meu dia a dia i en, no, en la meva pròpia autoestima, en moltes coses, no? I són aquelles coses que costa molt de detectar i costa molt que algunes dones s'adonin compte, doncs, que el que estan patint és un procés de violència.
Anem a comentar tota aquesta activitat que reivindica, que commemora, que recorda que continua havent-hi violència masclista al voltant d'aquest 25N. Quin denominador comú hi ha? Perquè ara escoltaran els oients que és molt eclèctic aquest programa.
Sí, bueno, nosaltres abans sempre ens posàvem un fil conductor, és a dir, doncs dèiem, doncs mira, aquest any el dedicarem a la gent gran, o aquest any el dedicarem a les violències a l'oci nocturn. I després vam decidir de potser ampliar una mica més, de tocar tot tipus de violències. Aquest any hem fet un programa molt divers, sí que sempre posem el toc musical, vull dir, des de fa bastant de temps que sempre posem una part musical i també una part artística, però després, evidentment, també espais de reflexió i espais amb persones expertes que ens ajudin a detectar situacions de violència i posar-hi nom.
Una de les expertes que participarà en aquest programa d'actes previstos a Vilafranca pel 25N és la Carla Vall Duran, i serà aquest dijous mateix.
Sí, la Carla Vall és una criminòloga, advocada en dret penal i de gènere, és una advocada amb una gran saviesa i molt experta en el tema de les violències, i ens vam posar en contacte amb ella, de fet ja fa molt de temps, perquè la Carla Vall és una dona, doncs, molt sol·licitada, perquè en sap molt, i abans, des del març, que ens vam posar en contacte amb ella perquè la poguessin tenir ara aquest novembre. El nom de la xerrada, que l'hem titulada amb propostes de futur per aturar i combatre les violències sexuals, per nosaltres era un tema molt important a poder tocar i poder-ne parlar, sobretot per l'increment de les violències sexuals que ens trobem ara en aquests moments, i també aquest increment que està ben, que sobretot està passant amb noies menors.
I l'endemà, aquest divendres, inaugureu exposició de la mà de Creu Roja al Penedès.
Aquí a nosaltres ens agrada sempre fer molt de treball transversal, com que a més dintre del Servei d'Igualtat també tenim cooperació, doncs vam fer l'exposició de Dones de Maputo. Amb Creu Roja tenim diferents convenis de projectes de cooperació, i per això, doncs, bueno, vam pensar de portar aquesta exposició. Es farà a l'Hospital Comarcal, i la inauguració, que si no m'equivoco, és el 17 de novembre, que la tindrem el 17 de novembre, el 4 de desembre.
I l'endemà, dissabte, sereu al mercat.
Al mercat.
Què hi fareu, al mercat?
També forma part d'un projecte de cooperació. De fet, es pretén fer una performance. És un grup que es diu Les Mireies. Amb Les Mireies hem treballat molt temes de gènere, i per interpel·lar molt a la gent que està al carrer. Elles, sobretot, el que fan és amb guixos, no?, amb pintura líquida, i a través del debat que creen, en aquest cas serà sobretot de gènere, que debat de com, què podem fer per transformar el món al que vivim, per tenir un món més lliure de violències, i a través dels missatges i d'anar parlant amb les diferents dones i ciutadania en general del carrer que estiguin al mercat, es aniran fent una sèrie de pintades al terres que ho faran les pròpies dones que participin d'aquesta performance.
La setmana vinent, el dimarts 21 de novembre, feu una proposta teatral a Cal Bolet.
Aquest acte ens fa especial il·lusió, perquè aquest grup de teatre neix del taller de teatre que nosaltres tenim al Servei d'Igualtat. El que li diem nosaltres, alguna vegada hem vingut a parlar de la ràdio, de l'Escola de Vida. Aquest grup de teatre sempre l'ha dinamitzat la Clara Cols, i les dones que participen del taller del teatre, algunes de les dones, van formar un grupet que es diu Les Melodramàtiques. I, bueno, i elles ens van venir a demanar que volien fer una representació teatral que va sortir d'elles mateixes, es diu Gentilmente Hablando, i ho farem a Cal Bolet, i ens fa especialment il·lusió perquè neix d'un projecte del propi servei i de les usuàries que ens venen a veure.
El 22 de novembre ens anem acostant al 25N, roda de lectures. Un sí. Clàssic, eh? S'ha fet altres vegades.
Sí, és un clàssic, l'hem fet moltes vegades. Aquest any també té un toc especial, perquè roda de lectures també va néixer de dones que ens venen a veure al servei, i moltes d'elles fan escrits, són escrits propis, de situacions de violència viscudes. I ens trobàvem a la Biblioteca Torres i Bages, i allà, doncs, qui volia i qui ens vol venir a veure pot llegir textos de creació pròpia, o bé nosaltres sempre portem algun text que altre d'alguna escriptora perquè es pugui llegir, també en aquell moment i en aquell espai de lectura. Aquest any, el punt de diferència, i pel que hem canviat a l'espai, que ho farem a l'Escorxador, és perquè hem editat un llibret de tots els anys que portem fent aquest roda de lectures, amb tots els escrits de creació pròpia d'aquestes dones, i a més ho han fet també dones que han participat de manera habitual al roda de lectures, hem fet un recull i presentarem el llibre, aquest llibret.
El dijous 23 de novembre, un taller de collage, parlàvem fa uns dies amb la Montse Gené perquè havia obert inscripcions.
Sí, es tracta de Ames Soler, escrivà, és una il·lustradora prou coneguda, que ella es versa sota el nom de Tres Voltes Rebel. Vam obrir inscripcions fa molt de temps perquè estava limitat a 20 participants. Ara ja tenim el taller ple, tenim dones amb llista d'espera. Era un taller mixte, en aquest cas. No era un taller, diguéssim, que només volguéssim participació únicament de dones, sinó que es tracta d'un taller mixte, i ara mateix el tenim ja ple i amb moltes ganes de trobar-nos amb l'AME.
I el 25N, que cau en dissabte, hi haurà l'acte institucional. Com serà aquest any? Parlaves de música a l'inici?
Sí. La veritat que sempre havíem deixat el 25N lliure perquè pensàvem que era un dia de reivindicació, de sortir al carrer, deixar-ho lliure, sobretot a la part més del col·lectiu feminista. Però fa molt de temps que nosaltres anàvem darrere de fer una cantata d'una cançó que en el 2020 es va convertir en un himne contra les violències masclistes, que va sortir del context latinoamericà, que es diu La Canción Sin Miedo. I nosaltres havíem vist algunes cantates que s'havien fet d'altres municipis que ens havia agradat molt, i nosaltres teníem moltes ganes de tirar-ho endavant. Ens vam posar en contacte amb totes les corals vilafranquines, i aquí sí que vam demanar que fos un acte únicament liderat per dones, perquè pensem que aquesta lluita és nostra i realment ha de ser una mostra de sororitat, i que és diguéssim, l'essència d'aquesta cançó de la lluita de les dones vers les dones i vers les violències masclistes. Perdó. Tenim més de 200 dones que participaran d'aquest acte. Ara mateix jo et diria que estàvem amb unes 240 aproximadament dones, perquè són totes les corals vilafranquines Veus Blanques que participen, i també les dones que participen del taller de musicoteràpia del Servei d'Igualtat. I després l'hem obert a que pugui participar qualsevol dona que vulgui venir a cantar. La cançó l'hem feta nosaltres, és a dir, hem fet una adaptació de La Canción Sin Miedo. La Canción Sin Miedo està feta en un context mexicà i xilè i explica una realitat una mica diferent a la que tenim nosaltres aquí, i nosaltres hem fet una adaptació en català d'aquesta cançó. També després, perquè no sigui només aquesta cançó, cantarem la cançó de Fer Camí, de la Maria Mercè Marçal, que també pensem que és un himne i a més molt, molt propi de casa nostra, i amb una lectura de manifest per les dones que fan el taller de teatre.
Aquest 25N a les 7 a la plaça de la Vila, i qui vulgui s'hi pot sumar al moment.
I tant, nosaltres els hi donarem una mica, la cançó també
la
farem, la partitura.
I encara hi ha un parell d'activitats. El 30 de novembre, una xerrada organitzada per Comissions Obreres, i tant el 30 com l'1 de desembre, Cinefòrum, amb la projecció de la pel·lícula Sica, amb la seva directora, Carla Sobirana, a l'Assasí. Eva Millas, moltes gràcies. Fins
gràcies
aviat.
Gràcies a vosaltres.
Penedès cap de setmana, amb Judit Jansà i Aina Soler.
Ganes de llorar i
acabem aquest matí de dissabte, com sempre, amb la nostra tertúlia preferida, la tertúlia del cafè amb sal, avui amb la Clàudia Samsó.
Hola.
Ben tornada, Clàudia, ara feia dies, eh?
Sí, ara sí.
T'hem donat vacances.
Gràcies, ho necessito. Ja, per favor.
I la Marian Sadurní, que repeteixes, eh?
Home, estàs ja agafant sí, cadira. Aquí, sí, agafo el carrerill allà.
Molt bé, molt bé. Pensava, avui és l'estiuet de Sant Martí o encara... O ja ha passat?
El dia 11.
Estem sortint.
Dia 1, però sí que estem sortint molt. Ah, ja em sonava que era algú de dissabte. Era el
més
passat,
a més,
doncs.
Va fer calor. Vull dir, realment ha fet calor.
Sí,
després.
Sí, sí. O sigui, aquests dies la gent em deia... Oh, és que fa molta calor el canvi climàtic. Dic, no, no. És l'estiuet de Sant Martí.
Exacte. Bueno, el canvi climàtic... També, potser també té alguna cosa, eh? Digo, eh?
També.
No ho sé.
Els 40 graus.
Sí.
Però sí, sí. Molt bé, heu fet deures? Porteu recomanacions, sorpreses o voleu xerrar una mica aquí de la vida?
Jo et podria fer una recomanació així, que et serveix per avui, quan surtis d'aquí.
Vale.
O per qualsevol cap de setmana.
Vale.
Tu, quan surts d'aquí, te'n pots anar a veure partits de futbol.
Uf.
Sí, o de bàsquet.
Soc més de bàsquet, sí.
O de vòlei, però d'esport de crios.
Per què?
Perquè allà hi podràs veure tot un seguit de famílies que exposen i expressen frustracions seves.
Ah, sí. Ui, el meu germà jugava a futbol i déu-n'hi-do. I jo he presenciat hòsties en un camp de futbol amb un partit de nens de 11 o 12 anys, eh?
Però
no dels nens, dels pares.
Sí. Però, per altra banda, també veuràs un altre col·lectiu, que és el de la gent que porta els clubs i els tira endavant, que la majoria ho fan de forma altruista. Em refereixo juntes, eh? Després, els que estan allà, entrenadors, fisis o el que sigui, està clar que han de percebre una remuneració, rescabalament, una cosa així que se'n diu ara, eh? Però també veuràs aquest altre vessant, aquells que encara fan allà, estan allà fent els entrepans, aquella olor a cansalada, que no sé, eh? Tu i el teu cibo se'n pots menjar, però...
No, segur que no.
Però realment, jo que ara ja no ho veig des de les banquetes, tu te sentes allà un raconet dels camps de futbol i dius, uf, quanta feina que hi ha aquí.
És que els col·lectius de futbol...
I d'altres esports.
Hi ha molts cunyats allà, eh?
I d'altres esports.
Bueno, la queixa i la crítica són esport nacional, eh?
Sí.
I que aquí sí. Tots en sabem de tot.
Però futbol més. Potser perquè també és el més multitudinari.
Clar, jo crec que el tema és que tothom creu que en sap de futbol. Llavors tothom es creu que pot opinar.
Ah, no, jo tinc
opinar.
Molt clar que no, eh?
No m'agrada gens.
Tothom pot opinar i totes aquestes coses. Perquè a vegades m'hi veu anar amb el món del bàsquet, que també hi ha estat vinculada, pensava, això no es falta, però sí, acaba de... No? O perquè hem pitat falta, si ja està.
He fet un cop de puny a la cara, no?
És un mínim contacte, no? Veus com esports de contacte. Jo sempre havia tingut les meves amigues d'institut que jugaven a vòlei. Jo deia, aquest esport a mi no hi ha contacte aquí, o sigui, com... No?
Ja es peguen.
No hi ha xou.
Ah, doncs a mi m'agrada més el vòlei que res més.
No, sí, jo m'ho passava molt bé i jugaven molt bé i tot, però... Pensava,
clar, que
falta aquest...
Ja. Aquest punt. No, és que a mi aquest ambient... Ni... Bàsquet, mira, sí, perquè els meus amics eren de bàsquet i al casal hi ha una grada petitona, o sigui que molta gent tampoc hi pots agrupar. Nosaltres ocupàvem la meitat, llavors estava bé. Però a futbol havia anat amb... uns amics de la meva mare, que els tres nens jugaven a futbol i a vegades el diumenge anàvem a dinar, però primer a veure el partit. I és això també, eh? Pagant-se allà, mare de Déu.
Sí. Cada vegada menys no. Jo diria que abans hi havia certs camps que passaven coses. I ara sí que he de dir que...
Passen a tot arreu, no?
Passen, o sigui, jo em sorprenc, eh? Vull dir, he estat 20 anys portant clubs de, o equips de futbol i em sorprenc amb la violència gratuïta que hi ha. O la violència, jo fa molt temps que ho dic, aquesta violència que es disfruta veient com l'altre pateix. Nosaltres, menys jo, a la meva edat, n'he fet unes quantes de gambarrades al poble. Però les feies més a veure si em persegueixen, a veure si no sé què. O sigui, no tenies la consciència que estaves fent mal. I ara és en aquest punt, i crec que els camps de futbol, i l'altre dia fa poc sortia, no?, que hi ha col·lectius que es troben els joves per anar a aquell camp que no coneixen a ningú a dir de tot. I això no va amb el futbol, això ja és... Sí. És de societat. És,
bueno, no va amb l'esport, suposo, exacte, els valors de l'esport.
Totalment.
Doncs vaig a fer la meva recomanació, que se m'acaba de codir, és fantàstica. Heu de veure un vídeo que es diu l'equip petit. Petit. És preciós.
De del Club Margatània.
Sí. És un equip de futbol de nens que no tenen ni una dent. O sigui, l'edat aquella que mires un nen i no té ni un pinyo. I és meravellós. O sigui, són realment tots els valors bonics de l'esport.
És aquell que diu que ho perden tot.
Tot. Sí.
És un...
Tot.
Crec que l'he vist.
És un club que són dues escoles de Vilanova, que estan unides, la Cossetània i una altra. Ara és que et diria que és Margatània, però no, és, té un altre nom perquè... És,
sí, no ho sé. Però és tan bonic.
És els dos units i no van guanyar cap partit en cap moment i van acabar fent un gol.
Sí, és molt, 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 molt bonic i crec que... O sigui, jo que treballo amb nens el poso cada any.
Sí.
Perquè ho veig molt necessari. Perquè, a més, a l'hora de jugar a futbol, és aquest futbol barruer i guarro de dir-te de tot, de dir, però què... I diuen, és que per què no t'agrada el futbol? Dic, precisament perquè el que t'està ensenyant a tu és tot el contrari del que t'estic ensenyant jo. Per tant, la Clàudia i el futbol no són amics. Ara l'altre dia vaig anar a un partit de futbol professional i m'ho vaig passar la mar de bé. La mar de bé.
També al final suposo que es depèn de l'entrenador o l'entrenadora que enganxi aquell equip, perquè suposo que aquest el club petit,
l'equip petit,
l'equip petit deu tenir un equip darrere espectacular i després te'n vas...
No, si són nens d'un col·le, vull dir que
però,
no és...
Sí, però vull dir que l'entrenador, qui sigui, transmet uns valors
i,
que no són
les famílies
els mateixos.
També. I les famílies també.
Aquí, al final, acaba sent...
Que jo he sentit que entrenadors...
Que la fusió... I ara és portar-ho al meu camp personal, eh? O sigui, a mi m'han vingut a buscar clubs per anar-hi i jo els he dit no, perquè jo sé que allà no estaria còmode.
Clar.
Perquè els seus objectius o els seus valors de club, que cadascú és lliure de tenir els que vulguin, eh? No van en el meu tarannà. I llavors penso, no, per anar allà i estar jo patint, no...
Jo he sentit entrenadors, que són amics meus i me'ls estimo molt...
Insereix crítica aquí.
Dils-hi als seus nens, i ho puc dir perquè els he dit a la cara, dils-hi als seus nens, aquest cap de setmana els heu de rebentar, perquè hem de guanyar aquest partit, i si cal feu faltes. I és un... Bueno. No crec que sigui això el que els hi has d'ensenyar.
Tot, a vegades, no s'ha de treure de context, tampoc. Perquè jo tinc els meus inicis... Però, no, a part, amb una institució, per mi, futbolística, com ha estat el Penedès, com és Francisco de Tena, fent d'àrbit, no?, amb coses del gespe i tal, i el típic que passava, això era també marrecs, que jo podia entrenar de 7, 9 anys, i passava pel costat, i tu li feies, va, mossega! Però no era que mosseguis amb el nen, sinó, bueno, és l'argot que amb el que ho has après, no? I em venia el Tena, perquè vas a dir que era morta, i t'he hecho. Però ell també ha estat el meu professor d'educació física a l'escola, sí. Per tant, hi havia, no? Però no generava violència aquell... cap a l'altre, sinó que era una motivació perquè, perquè s'encengués, no? S'apliqués una miqueta més a aquell nen i entrar dintre la dinàmica aquesta. Però és cert, jo he tingut entrenadors a les altres banquetes que penso, uf, marxem perquè això... O pobres nens, o nenes, vull dir, pobres. I també he estat... L'altre dia m'explicava l'anècdota, no?, d'un partit de bàsquet. Per això et dic, de preminis, que deuen ser nenes, no?, de 6-8 anys. Perdien de 50 punts, llencen dues personals, la primera la fallen, i la segona fan bàsquet, però es veu que et pitjaven la línia. I l'àrbit li diu que allò no val. Vés a veure, sisplau. No? Que entre tots hem de fer l'esport, realment. Que sí. Té uns valors molt xulos atribuïts, però els has de treballar. Jo els he dit que els hi han de servir les frustracions que tenen. Perquè també a la feina un dia també et faran fora, o t'enfadaràs amb un company, o amb algun cap teu o alguna cosa, no?
I hauràs de saber-ho gestionar.
I també és una forma de gestionar-ho.
Sí, jo aquest ensenyament no l'he tingut. Nosaltres ballant, o sigui, per molt col·lectiu que sigui...
Balles tu per tu i ja està. Bueno, sí, de fet, a contemporani sí, perquè allò que veus del grup abans que ens s'aixequen i no sé quantos, cuidadín, eh?
Ja.
Que és tot una feina, això, eh? I sí que és un treball en equip. Però igualment, sí, ballant, balles per tu. I ja està.
M'hauré d'apuntar ara de gran a l'equip.
Home, ara a Sant Pere Molanta han fet un equip femení.
Sí.
Hi ha molta gent. Jo veig les fotos i penso, ostres, ara aquesta persona fa futbol, guala, no? No, mai és tard. Avui pujava cap aquí i he pensat, i si em foto fer música?
Jo vull tocar el piano.
Jo també.
Ah, mira, doncs fem...
anem a classes.
A veure si ens fan una meitat de preu.
Vinga.
Sí, jo la música crec que no, jo i el ritme, i això n'anem.
És que he provat guitarra, i no, els meus dits no arriben. Jo no guitarra, estic feta per tocar la guitarra.
Els tocs llarguíssims. Doncs
pues no els coordino.
El gegant ja, del pi. El gegant del pi o et sé tocar.
Jo sé fer allò de...
Ah, sí? Ja ah, que fa.
Amb la guitarra era el típic que se sabia fer, el del Nothing Else Matter, l'intro aquella.
Amb el piano...
Que no has de fer acords ni coses d'aquestes. No, no, ja, ja.
Amb el piano, així, duïda, vaig començar a fer la introducció del cor de la ciutat. Tiriririn, tiririririn. T'ho juro que encara te la faria.
Ara ens faltaria un Casio.
L'aplicació aquesta del mòbil.
Aquí baix al mercat no venen Casios?
No m'hi he trobat, Casios.
Allà al col·le tenim un piano portàtil, però que es doblega. Rotllo, que es plega, plim, 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 i el porten dintre la caixa i llavors, classe de música, pla, pla, pla. Es desplega tota la pianada i...
Que guai.
Fantàstic.
No ocupa lloc.
No, clar.
Està molt bé.
Molt poquet. Doncs
pues vull tocar el piano quan tingui temps, en algun moment.
Això, Aina, amb tu serà complicat. No et vull desanimar, eh?
Sí. Un diumenge al matí.
Aina, i temps lliure?
No. Sí, hi ha algun profe de piano que vulgui treballar els diumenges al matí... Per allà a les 12 tampoc cal...
No, que hagis tingut temps de fer el magazín.
12 un diumenge ja és madrugón, eh?
Bueno, però ja, com que vinc aquí, ja sortir d'aquí tranquil·lament després d'esmorzar, una classe de piano.
Allò que ja hi ets.
Sí. @penedes cap de setmana.
Molt bé.
Molt bé. Porteu sorpreses, també? Alguna sorpresa?
La sorpresa, el cacaulat en pols aquest que ha sortit.
L'has provat, eh? Ja, és veritat.
L'he provat. Bé, bé, bé. Pels addictes al cacaulat.
Saps que fa molt que no bec cacaulat?
Jo també, perquè no pot ser tant, i per tant, a èpoques faig desintoxicació. Però sí.
Hosti, però sí, estava molt bo, eh?
És molt bo el cacaulat.
I jo sóc més fresc a l'estiu, per això, no tan calent.
No, jo sempre fred. Però... Estiu, hivern, fred.
Sempre
no,
típic, fred.
El típic anunci aquell del cacaulat calent, o jo tinc la meva altra teoria. Que igual és que calent d'aquestes màquines que ho escalfen amb el vaporet aquell del,
ah,
de l'esprès.
Que diferent.
Jo crec que allò
pot
no...
Ser. Bueno, hi ha begudes que amb el vidre tenen un altre gust. Mm. Sí, una Coca-Cola de llauna o de vidre és totalment diferent.
O de 2 litres, és totalment... Els gustos són diferents.
Jo depèn... O sigui, fred o calent és... O, per exemple, la llet amb Colacao. El cole, freda, sempre. Ja pot nevar fora, que m'és igual, que cacaulat fred. Ai, Colacao fred. Però només m'escalfo el Colacao si he d'estudiar o fer alguna cosa fins tard abans d'anar a dormir. Ja està. I passa un cop cada... És l'únic moment en què la Clàudia veu el Colacao calentó. Però el cacaulat, de totes maneres...
Això potser té alguna teoria d'aquestes. Que ajudi les neurones, el cervell, un relax.
Sí,
no?
Si estàs a la relaxa. Nit...
De relaxar, no poder, sí. Sí, perquè a més soc nocturna. Jo faig feina a partir de les 8 del vespre. Abans no, el meu cap no funciona.
Jo també ho feia, però arriba una edat que es veu que ja no ets nocturna.
Ja. Ni nocturna ni diurna.
No, veus? No, sí, estic depèn com tornem a despertar-me aviat.
Ui. Ah, no, jo sempre serà un trauma per mi llevar-me dona. Ai, veure un 6 o un 7 davant és un trauma.
Deixa. L'altre dia amb el Marc diu, avui ens hem llevat d'hora, dic que eren les 9.
Perdó.
Bueno, no ho portem bé, això de llevar-nos d'hora.
Allò al Castell aneu una altra època.
Bueno, perquè després pleguem, arribem a les 10 o 11, llavors... No.
És que exactament, per això dic, jo amb una edat tenia molta activitat de tarda, t'activaves, no sé què, i per tant... Al matí, com que estava menjadors d'escola, et permetia començar tard. Ara tot ha canviat, però vull continuar allargant pel darrere, llavors ja no arribes pel davant, llavors caus malalt. Està.
Sí, jo m'obligo a no començar d'hora. Perquè si no...
Ja, però
de 10 a 10...
A vegades no hi ha més.
No hi ha, solució. Clar, quan d'allò... Jo el que veig calent, quan estic així una mica xungui de malalta o que tinc fred i vull alguna cosa calent... Llet amb Colacao i mel.
Oh.
Això és una bomba. Mm. És una bomba de sucre.
Bomba
d'energia.
De... Jo em pensava que anaves a dir, jo faig mel amb llimona i aigua calenta.
No, això és quan et fa mal al
coll. Ja, però és igual, però també és... Però perquè és que a mi la llet em costa en si, eh? O sigui, jo puc fer un cacaulat, però la llet en si...
A mi em costa l'aigua calenta.
Jo sóc de beure'm, o sigui, treure el bric de la nevera de llet i beure'm.
No, jo no.
Jo sí. I de vaca, eh? Sóc aquesta gent ara diu, ai, de vaca, no. Jo sí, tal qual.
Mira,
pa dintre.
Ara que dius això que la gent d'ara diu aquí, ahir que vaig haver de portar el meu nebot al cap, i té una coseta al cap, justament, no? Com una escama. I li pregunto a la pediatra, dic, i aquí què hi podem aplicar? Diu, esto aceite d'oliva, no sé què.
I com dic, de cara, eh?
Dic,
que és la privada, això, o què?
Dic, l'àvia ja ho deia, dic, però ningú li feia cas. Diu, és que si, diu, si tothom fes més cas el que diuen les àvies, aquí al cap no hi tindríem cap infant.
Ja.
Els d'abans, no, llet de vaca, no sé què.
Jo, la meva iaia, l'altre dia la vaig anar a veure i m'agrada que m'expliqui històries d'aquestes de poble que van de boca en boca però que no estan escrites enlloc i d'això. I m'ho deia, em diu, és que les dones fèiem molta xarxa precisament perquè en sabíem molt, però ningú ens escoltava. I em va dir, diu, i quan la papita de cal no sé què li passava alguna cosa, venia allà amb la mama, amb la seva mama, a preguntar-li, i la mama li deia, has de fer això, això i l'altre. Ah, vale, vale. I al cap d'uns quants dies, Assumpción, ja està, eh? Com pot ser? Perquè en sabien.
Sí.
En sabien ¿Por qué? O sigui, ojalà fos jo la meva besàvia ara mateix. Aquella dona sabia de tot. I et podia cuinar qualsevol tonteria. Segueixo tenint problemes des del gener del 2022 per saber què sopo. Que ho vaig dir el primer cafè amb sal que vaig venir. No sé què sopar. Segueixo sabent, sense saber què sopar. Pues, fem-li cas a les iaies, que són un tesoro. És que són un tresor.
Hauríem de recollir un llibre de remeis de iaia.
Ai, sí.
No m'ho copieu.
Jo m'he fet un... No, jo, però jo tinc una llibreta i, iaia, com fas els flams d'ou?
Ah, jo vull fer això de les receptes, també.
Tot allà, i dibuixets i tot. I, però, clar, la iaia diu, no, tires un rajolinet.
Sí.
Iaia, soc Virgo, necessito quantitats. Però no hi ha manera. Sí, no, això un rato, quan vegis que està fet. Vale, iaia, com veig que està fet? No ho veig.
Una mica d'això. Un grapat. Un grapat ple, un grapat molt poc ple, un grapat teu, un grapat
meu. No, però això és...
Tremendo.
És en aquest cas, fent panellets. No sé, fent... No, que ells, això l'any passat que ho fèiem així, o no sé què, i deies, bueno, però anotem-ho. Tu ja notaves, però el següent any, quan ho tornaves a fer, havien posat això. Bueno, però aquest any no veus que això és diferent? S'ha de fer així, o aquesta patata, aquest cop no sé què. I al final, jo he de dir, però hi ha algo, sempre que el meu pare diu que jo faig l'escudella, com la feia la meva àvia, no?
Oh, que bé. Això és un complidor molt gran, eh? Que bonic.
I queda lleig, però sí. Però clar, jo em vaig passar molts migdies veient com la meva àvia ho feia. I llavors sí que ja és allò que a vegades ma mare diu, però aquí no, la iaia no posava. En tot el respecte.
Així, tu no sabes. Les mames s'enfaden. Perquè la meva mama a vegades diu, ai, sempre t'agrada més com ho fa la iaia i com ho faig.
No, aquí teníem el dilema. Perquè a mi l'escudella m'agradava de la iaia paterna, per entendre'ns. Ah. De la materna no, llavors teníem la crisi. Però d'altres coses. O sigui, cadascú tenia el seu bo. I sí que és cert que en aquest cas de la paterna, que clar, jo sí que convivia amb ella i per tant podies anar veient com ho feia. No, això ho feia així, el que deies. No, quan està cuit. Ja ho veus quan està cuit, no?
Ja està.
Veies que feia això o feia l'altre. Sí. I sí que ho descobreixes. Sí.
Però sí que és veritat, crec que hi ha també un factor d'experiència. Els nens, ja sabeu que els nens diuen el primer que els hi passa pel cap. I amb una profe, me'n recordo, no sé quin any era, eh? Fa temps. I li se la mira, tu deus cuinar molt bé. I ella li diu, per què? Perquè ja ets gran.
Ai.
Clar, se li va quedar una cara, pobra dona, que vaig pensar, hòstia, si hi hagués un forat al terra, aquest nen s'hauria d'empassar. Diu, oh, què vol dir que sóc gran? Bueno, sí, ets gran, tu.
Clar.
Ets més gran que la meva mare. I l'altra, ah, vale. I vaig pensar, què, bien Salvador. Però, o sigui, sí que les iaies, no? La figura aquesta de iaia igual a cuina millor. Bueno, però sí que potser s'ha equivocat més vegades i ho ha sabut millorar.
Sí, sí que és veritat.
Jo tinc aquesta esperança, que algun dia quan sigui gran, pues a la Clàudia ja sabrà què sopar i li sortirà resultat.
Jo ara no vull ser negativa, però crec que les nostres àvies també ja havien cuinat molt de joves.
Sí.
Perquè llavors era l'experiència que arribaven, que ja arribava a aquell punt. Sí. O potser no, perquè en aquest cas, per exemple, o sigui, l'ànec el feia bo la meva iaia, la meva mare no.
Yeah.
I ara últimament li surt bo la meva mare, també. Llavors potser sí
que acumules
l'experiència.
Vas fent truquitos. Doncs amb aquestes ganes de cuinar i de menjar, ara quina gana, tant de parlar aquí de caldo d'ànec. Ens
podem anar a esmorzar.
Sí.
Ara, al sortir. pagues tu, eh?
Un vermutet a Cal Ramon.
Fantàstic.
Vinga, doncs. Gràcies per venir i fins la pròxima.
Molt bé.
Adéu-siau. I avui ja es veu que acabem el programa així una mica roqueres. El Joan Amat li ha vingut de gust una mica de... Me la jugaré i diré que és AC/DC. No, no és AC/DC. No sé què, Purple. Deep Purple. Doncs amb això arribem al final del programa d'avui. Paro de cagar-la i tornem la setmana... No, tornem demà. Tornem demà amb més i millor. Adéu-siau.